instrucció més al Benet, que s'està esperant al carrer.
Home, li he dit que aguanti una miqueta més, però perquè, no, ja, si ja fa, sap, fa això a les nits s'anima, Toni.
Ah, vale, vale, no, és que pobre, ja li estava recollint cable i dic que aquest home se'n refredarà allà, saps?
No pateixis, que si no passa res, vale, vale, el deixarem marxar.
Bueno, doncs mira, amb el teu permís, jo, si em deixes marxar, marxaria amb la Míriam Díaz, amb la Marta Cailà, que la Míriam i la Marta porten des de les 3, amb l'Oriol Cruz i el senyor Marcelí.
Tots. Endavant, endavant, endavant. Doncs seguim nosaltres, Toni.
L'equip de guàrdia. Molt bé, doncs escolta.
Que vagi bé.
Míriam Nogueres, no sé si entrarà també en el pack d'aquest vespre o no.
Veurem, veurem.
En principi,
veurem.
Sí. En principi sí. Jordi, fins demà.
Salut.
Adéu-siau.
Que vagi bé. Adéu. Les 8 en punt. Seguim en directe des del Congrés dels Diputats. Ara mateix, com dèiem, amb aquesta intervenció del líder d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián. L'escoltem.
El 50% de lo que gana en una hipoteca. Lo que rompe España es que en nueve meses el Santander gana más de 80.000 millones de euros. El BBVA 6.000, CaixaBank 4.000 y el Sabadell 1.000, y que entre todos paguen solo 1.200 en impuestos. Lo que rompe España es que se pague un 60% más de alquiler que hace 10 años. Lo que rompe España es que el aceite haya subido un 91%, el azúcar un 59%, la leche un 42% y el arroz un 34%. Lo que rompe España es que la gente hoy compre un 60% menos de pescado, un 50% menos de carne y un 40%...
Estem sentint en directe aquesta intervenció de Gabriel Rufián, una sessió, recordem, que ha començat a les 12 del migdia amb Pedro Sánchez, que ha continuat també amb Alberto Núñez Feijóo, amb Santiago Abascal, amb Yolanda Díaz, a qui hem sentit fa pocs minuts. Per tant, 8 hores des que ha començat aquest debat d'investidura que hem estat seguint en directe a RAC1, que continuem ara també amb aquest especial del 9C, escoltant els partits independentistes, com dèiem, de moment Esquerra, ja veurem si també a Míriam Nogueres de Junts. Tenim pendents de tot el que passi, com sempre, el Jordi Armentera. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
També l'Adrià Santasusagna. Adrià, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Està parlant Gabriel Rufián. Què ha dit fins ara, Adrià?
Doncs mira, recordem que estem en el debat d'investidura de Pedro Sánchez, però de moment tot el discurs de Gabriel Rufián va dirigit bàsicament a carregar contra el PP i Vox, però sobretot el PP i Alberto Núñez Feijóo. Li ha retret que fa 46 anys que des dels populars diuen que Espanya es va trencant i que això no passa. I li ha fet moltes preguntes a Alberto Núñez Feijóo, preguntant-li si els ciutadans, si els seus votants havien donat confiança al Partit Popular per alimentar totes aquestes manifestacions d'aquests dies al carrer Ferraz, preguntant-li, per exemple, l'han votat perquè hi hagi fills i nets de golpistes i lladres que hagin sortit aquí a la Ferraz a protestar, o els càntics racistes que hi hem tingut aquests dies, o com Irene Montero, que es deia doncs que les ministres eren unes prostitutes, coses crits que s'han sentit a Ferraz aquests dies. Doncs bàsicament és el discurs que s'està fent ara mateix Gabriel Rufián. També ha parlat del lawfare, diu que és una evidència que la dreta, quan perd les eleccions, utilitza el poder judicial per guanyar doncs tot el que no poden fer des del govern. Això Gabriel Rufián, que continua parlant a aquesta hora ara mateix dins del Congrés dels Diputats.
Doncs el sentim escoltant ara en directe.
Y que, señorías, lo saben mejor que yo, los pactos entre partidos siempre nacen de negociaciones, no siempre de programas. Y aquí se ha dicho que la amnistía rompe la igualdad entre españoles. Señorías, llegan tarde, porque hace más de 40 años que en este país vive una familia por su cara en un palacio de Zarzuela. Y aquí se ha dicho que la amnistía es mentira a los españoles, y a eso decimos que mentira a los españoles es prometer subir las pensiones y recortarlas en 33.000 millones de euros, que mentira a los españoles es prometer luchar contra la corrupción y es montar la Gürtel, y que mentira a los españoles es decir que ha sido ETA y que no lo fuera. Es más, aquí se ha dicho que la amnistía convierte a este país en una dictadura. Y, señorías, me tiene muy confundido, porque pensaba que hacía años que vivíamos en Cubazuela. Sus mentiras, señorías, tienen las patas muy cortas como todas, pero sí que es cierto que como viajan en coches oficiales, llegan muy lejos. Señor presidente.
Primer cop en tot el discurs que es dirigeix a Pedro Sánchez.
Buenas tardes. ¿Cómo está? Una vez, le preguntaron a Unamuno que por qué no tenía fe a
Melquiades. Un altre nom que surt avui també en aquestes intervencions.
Es cal anar amb un llibre d'Unamuno.
Y una frase que viene al pelo. Dijo algo así como, ¿cómo quieren que le tenga fe a Melquiades Álvarez si me cuesta ya tener fe a Dios, ¿no? Y es que nosotros no es que no tengamos fe, es que le tenemos memoria. Y sabemos perfectamente, señor presidente, que la diferencia entre que usted escuche a García Page o que escuche a Zapatero, pues depende. Depende de la fuerza que tengamos para obligarle.
Se mira mucha atención al segundo, Pedro Sánchez.
Y no al primero. Por cierto, una pregunta al aire que hago. ¿Por qué que García Page critique al gobierno por la amnistía es pluralidad? Y que en cambio la ministra Ione Belarra critique al gobierno por Palestina es deslealtad. ¿Por qué? Aprovecho para agradecerle el trabajo a Irene Montero y a Ione Belarra. Yo os aplaudo y ojalá podamos sumar juntos y juntas.
Li diu que gràcies, Irene Montero, des de l'escó. Irene Montero havia marxat abans, ho havíem explicat i ha tornat. Ione Belarra no hi és.
Capacitat per obligar-le.
Falten més diputats, Jordi o Adrià, perquè en un moment hem vist que ha marxat molta gent de Vox. No tenim aquest pla general, no veiem si falten molts o no diputats.
No hi ha ni la meitat de l'hemicicle a dins. Efectivament, Vox ha marxat després de la intervenció de Santiago Abascal. No s'han quedat a escoltar la rèplica de Pedro Sánchez.
Porque usted ha dicho aquello de ni un paso atrás, que queda muy bien. Pero, señor presidente, ¿y pasos hacia adelante? La respuesta ante lo que está pasando no puede ser, señorías, una rueda de prensa sin preguntas, que se parecía mucho más a una sesión de autoayuda que una rueda de prensa para presentar un programa de gobierno. La solución ante lo que está pasando debe ser incidir y debe ser avanzar. Avanzar en la derogación de la ley Mordaza para que no sigan muriendo miles en la frontera sur.
¿Cuánta estona té Rufián ara mateix, Adrià? Topar tipus.
Doncs li deuen quedar més o menys uns 10 minuts.
Una mica més, sí, té mitja hora.
10, un quart d'hora.
Avanzar en subir el impuesto a la banca, avanzar en levantar a toda una generación de una pantalla de móvil que les deprime y que les esclaviza, avanzar en que la Iglesia asuma responsabilidades, porque un abuso no es un pecado a perdonar, es un delito a investigar. Avanzar en un mejor reparto de las horas de trabajo y en mejores salarios mínimos y prestaciones universales que las compensen. Avanzar en la dignificación del colectivo migrante, que ya es un 20% de la población, agilizando trámites, homologando títulos y eliminando trabas. Y finalmente, señor presidente, señorías del gobierno, avanzar en una política exterior más valiente, que por ejemplo diga que el antisemitismo es una lacra, pero que la islamofobia también, que Gaza es una cárcel, pero que Israel tiene sus llaves, que Hamás es una organización terrorista deleznable, pero que Israel ejerce terrorismo de Estado, que en Palestina han muerto ya en un mes tantos niños como en Ucrania en 600 días. Y que, por lo tanto, sí, Netanyahu es un criminal de guerra como Putin. Sí. Y que la solución siempre es la política, siempre es la negociación. Y si no me creen a mí, crean a la Biblia, con aquello de Mateo 26. Guarda tu espada, porque a quien el hierro mata, a hierro muere. Y señor Sánchez, una última cosa. Mire este hemiciclo. Mírelo, por favor, un segundo. Ve aquí alguna...
Pedro Sánchez mira a Rufián. No mira la hemiciclo.
Amb una cara força seriosa, ja hem vist a Pedro Sánchez durant tota la intervenció de Rufián.
Ve aquí a Inés Arrimadas. Los ve.
Efectivament, no són.
No se la juegue. No se la juegue. Créame. Señorías.
Nadia Calviño fa cara de sorpresa. Señorías. Volem dir, què ens vol dir en aquests moments Gabriel Rufián? Aplaudeix bancada d'esquerra.
Yo vengo de un país.
On durant 4 anys...
Donde durante 4 años...
Ha dit...
Se'ns està colant en aquests moments... Espera, que us donem senyal bo nostre.
Uns indults. I eliminar el delicte de sedició era canvi de res.
Ha anat al català, teníem el canal de traducció, al final els hem d'escoltar tots.
Sac de boxa.
De cop hem pensat que se'ns havia colat un intrus aquí, eh?
No havíem entès res, nosaltres tampoc.
I van arribar les eleccions. I van dir que els nostres vots valien una amnistia, que valien reforçar la negociació, que valien la transferència total de Rodalies i que valien corregir el dèficit fiscal. Aquest era el preu. I 4 mesos després presentem aquí un acord per una amnistia, per reforçar la negociació, per la transferència total de Rodalies, que això és trens, vies i recursos, i per la condonació de 15.000 milions d'euros de deute fiscal. Senyories, senyories.
Ha advertit abans
de
Sánchez
que
hauran de complir.
A l'estat espanyol, ho dic clarament, a Catalunya també es diuen mentides. També. Però l'única veritat és que Esquerra Republicana fa 4 anys va posar una música a sonar i que tothom ara l'està ballant.
Missatge directe cap a Junts per Catalunya, eh?
Senyories de Junts.
Reivindicant aquest paper que ha tingut Esquerra en aquests últims 4 anys i que Junts doncs, ha criticat també durant la darrera legislatura.
Vostès han aconseguit una amnistia anunciada fa 2 setmanes? Vostès han aconseguit arribar a acord amb el PSOE? Vostès han aconseguit una comissió d'investigació sobre la guerra judicial? A mi això m'agrada perquè ja porto 4 comissions d'investigació. Vostès han aconseguit que el PSOE reconegui l'existència d'un conflicte polític amb Catalunya? Com ja va reconèixer el PSOE a Pedralbes l'any 19 i l'any 20 i 23 amb els pactes amb nosaltres?
Insisteixo, Míriam Nogueres, mirant la seva documentació.
Benvinguts. Benvinguts, benvingudes. Els prometo una cosa. El meu compromís, el nostre compromís. Quan el PSOE els intenti enganyar, ho farà. Ho intentarà. El nostre compromís és que no direm mai que la culpa és de vostès. Mai. Sempre direm que la culpa és de qui és. El PSOE. I els ajudarem a que no passi. Perquè el compliment dels acords...
Pedro Sánchez, Pedro Sánchez s'ha posat l'auricular.
Que serà molt més complicat.
I ha fet un venga ja.
Acabo, senyories.
També somriure, eh? Tan seriós que havia estat tota l'estona. Ara jo sí que ha somrigut Pedro Sánchez.
Jo vull la independència de Catalunya. Però la meva responsabilitat avui, la meva responsabilitat avui i sempre, i la tinc aquí, no és parlar pels meus. Això és molt fàcil. Parlar pels teus t'assegura un bon despatx a la seu del teu partit. Però jo no vull parlar pels meus. Jo vull parlar per gent que encara dubta, perquè crec que és la clau de la política, que és la clau per guanyar o perdre. Sóc encara més clar. Crec que la nostra responsabilitat és parlar aquí per la gent que al nostre país va votar Pedro Sánchez. Per por, per dubtes, perquè pensava. És la nostra responsabilitat interpel·lar a tothom qui tingui valors com la justícia social, la democràcia, la llibertat. I això és lo difícil. Això és lo difícil. Però crec que la meva responsabilitat és parlar per la gent que encara no pensa com jo. Perquè així m'ho va ensenyar gent com el Joan Tardà. perquè lo fàcil, senyories, és parlar pels nostres partits. Lo difícil és parlar pels nostres països, a no ser que vulguem guanyar una competició de puresa. Però jo vull guanyar el meu partit, el meu país, Catalunya. Res més i moltes gràcies.
Doncs déu-n'hi-do, Gabriel Rufián, que s'ha guardat per la part final del seu discurs, parlar de l'amnistia, és una part que ha fet en català, i aquest missatge directe i molt dur també cap a Junts.
Sí, de fet, aquest ha estat la part on ha estat més contundent, traient a banda doncs, el discurs inicial cap al PP d'Alberto Núñez Feijóo, els hi ha vingut a destrossar dialècticament l'acord de Junts per Catalunya amb el PSOE, dient que tot el que havien fet ja ho havia fet Esquerra abans. Tot just quan ara parla Pedro Sánchez i respon Rufián.
Usted ha hecho referencia efectivamente a los acuerdos que llegamos entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana hace ya cuatro años, ¿no? Yo me querría remontar un poco más allá, hace casi cinco años y medio. La mayoría de esta Cámara sacó adelante por primera vez en la historia de nuestra democracia una moción de censura. Y esa moción no solamente censuraba el mandato de un gobierno del Partido Popular lastrado por la corrupción que estaba generando y provocando desafección ciudadana. No solo buscaba poner punto y final a un tiempo marcado por una respuesta neoliberal que, bueno, trajo recortes y que fue profundamente injusta en una crisis muy grave como fue la crisis financiera. Aquel 31 de mayo de 2018 también me dirigí a esta Cámara con un firme propósito del que da constancia el diario de sesiones de aquel día, ¿no? Y dije entonces que habría que restablecer los puentes que otros habían roto y sentar las bases que nos permitieran normalizar las relaciones e iniciar un diálogo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Esas, señor Rufián, fueron mis palabras entonces, hace ya cinco años y medio. Y cinco años y medio después, con la experiencia de todo lo vivido, una pandemia, guerras, usted ha hecho referencia a ello, la inestabilidad económica global, me ratifico en el tremendo error que hubiera supuesto seguir el manual del Partido Popular, que fue el inmovilismo cuando no la desidia, que fue la confrontación territorial cuando no, bueno, pues el intento burdo de ocultar una profunda crisis territorial, o mejor dicho, de ocultar tanto la corrupción como los recortes, agravando ese conflicto político entre Cataluña y el conjunto del país. Y en ese contexto, señorías, lo he dicho antes, se podrían haber imaginado lo que hubiera supuesto afrontar la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años desde esa trinchera. ¿Se imaginan que en lugar de construir confianza España y también Cataluña hubieran tenido gobiernos empeñados en seguir alimentando el conflicto nada menos que entre la Administración General del Estado y la segunda comunidad autónoma más poblada de nuestro país? Pues hubiera sido un desastre, señorías, un auténtico desastre. Y a eso nos hubiera llevado el Partido Popular de haber estado en el gobierno en ese momento. Yo, señorías, fui muy consciente desde el primer momento de la herencia recibida que teníamos y debíamos administrar. Una sociedad dividida, violencia en las calles, una fractura social provocada y también, desgraciadamente, el desgarro de líderes independentistas en la cárcel. Y en estos años, pues me he volcado en revertir esa herencia, con una idea en mente, y es que las generaciones futuras no vuelvan a sufrir lo que se sufrió entonces. Que ningún gobierno en el día de mañana pues tenga que empezar de cero a tejer las redes de confianza rotas por la quiebra de la concordia. Hace casi cuatro años, también en 2019, a las puertas de una pandemia, entonces no lo sabíamos, en la sesión de investidura que contamos con su apoyo, digamos, a través de la abstención, reiteré esa apuesta por el diálogo ante esta Cámara. Y quiero decirle, señor Rufián, que yo sí creo que ha merecido la pena transitar esa vía. Usted, bueno, viene a decir que todos los aciertos son suyos, que si hay errores o, en fin, fallos, es todo culpa del Partido Socialista, pero yo creo que ha merecido la pena iniciar esa etapa y transitar esa vía, porque abrimos un camino en el que merece la pena perseverar. Sí, lo ha dicho. Y porque lo hicimos desde el primer día y con efectos tangibles.
Rufián fa que no amb el cap.
Investidura, celebramos la primera reunión de la mesa de diálogo el 26 de febrero de 2020. Aquel día sentamos las bases de diálogo entre dos gobiernos que constataron la naturaleza política del conflicto y la necesidad de avanzar en una solución. Y fue ahí, además, en el seno de esa mesa de diálogo, donde forjamos dos grandes acuerdos que me gustaría subrayar. En primer lugar, superar la judicialización del conflicto, y en segundo lugar, impulsar, las lenguas cooficiales, particularmente la lengua catalana, también en el ámbito internacional, como lo que es un patrimonio colectivo de todas y de todos. Reactivamos la Comisión Bilateral de la Generalitat y del Gobierno de España, un órgano clave para el diálogo que el Gobierno anterior, el Gobierno del Partido Popular, no había convocado su reunión en casi 7 años. Impulsamos ahí la negociación para reducir la conflictividad entre la Administració General de l'Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya.
Està fent llista ara mateix Pedro Sánchez de tots aquests avenços que, segons els socialistes, s'han fet en aquests darrers 4 anys, també aquests últims mesos.
Que només ha tingut dues reunions. Dic, en el marc de la taula de diàleg, que només ha tingut dues reunions. Una en el seu dia al Palau de la Moncloa, recordareu aquella taula de color transparent, i una altra que es va fer al Palau de la Generalitat, dient que tots els compromisos que es van acordar en aquella taula i que eren de comú acord s'han acomplert.
Estos foros donde avanzamos en la creació.
Encara no havíem sentit, tota aquesta argumentació és nova per Pedro Sánchez.
Para abordar los planes de Rodalies y también para evaluar los traspasos que se materializarían con este acuerdo. Y gracias a esa iniciativa, me gustaría decirle a la sociedad catalana que hemos sentado las bases para la modernización sin precedentes de la red, con una inversión global de 6.300 millones de euros. De los que más de 1.000 millones de euros ya se han ejecutado en los 2 primeros años de vigencia del plan.
Va a defensar el traspàs de Rodalies, però recordeu que precisament un dels primers acords és tornar a reunir, ell ho deia ara, aquesta mesa de treball a la Comissió Estat-Generalitat. El traspàs de Rodalies passa per allà, per aquella comissió, i al final l'argument del govern espanyol amb tots els ministres que hi han passat sempre era és inviable un traspàs de Rodalies, que és el que s'acaba d'acordar, vaja.
Ha sido la inercia también administrativa, el modus operandi del Partido Popular en el gobierno en la pasada década, inejecución presupuestaria crónica. Los datos que acabo de darle creo que son el mejor aval para acreditar que ahora sí la Administración General del Estado cumple con los catalanes y con las catalanas. Antes la vicepresidenta del gobierno...
Probablement, si no, Rufián, Míriam Nogueras li retregurà un altre cop a Pedro Sánchez de l'execució pressupostària, que és una de les més baixes de tot l'estat.
I quiero decirles que...
aquesta rèplica de Pedro Sánchez, avui també ens acompanyen des d'aquí mateix al Congrés el Rafa López, sociòleg i exdiputat al Parlament. Rafa, bona nit.
Què tal, bona nit.
També tenim el Rafa Garrido, cap de política de la CN. Hola, Rafa.
Què tal, bona nit.
I a Barcelona tenim el Santi Vila, professor i exconseller. Santi, bona nit.
Hola, bona nit.
I també la Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona. Gemma, com estàs?
Què tal? Bona nit, molt bé.
Doncs amb ell seguint també aquesta rèplica de Pedro Sánchez, que evidentment, quan s'acabi també comentarem aquí, a l'espera, com dèiem, de si parlarà o no Míriam Nogueras, però el que dèiem abans és que ara mateix sembla que sí, tot i l'hora que és, que Junts per Catalunya també intervindrà avui. De moment seguim escoltant el discurs de Pedro Sánchez.
Mejor dicho, de la policía autonómica, perdón, de Cataluña en el modelo de financiación. Y he de reconocerle pues que este camino no ha sido fácil. Usted también en su intervención y también con su tono cuando se dirigía al Partido Socialista Obrero Español demuestra lo difícil que es el que nos podamos entender. Pero creo que el diálogo entre nuestros partidos se ha construido sobre una base inicial de escasa confianza. Y solo la necesidad perentoria de mejorar la vida de los ciudadanos en España y también en su territorio en Cataluña nos llevó a intentar una y otra vez alcanzar unos acuerdos de mínimos. Y cada frágil acuerdo fue la base para construir el siguiente. Yo le reconozco ese mérito a usted y a su partido político. Le pido que reconozca también ese mérito a este partido, al Partido Socialista y al gobierno que preside.
Petició molt concreta, veurem si la compleix Rufián o no.
Dimos además un paso decisivo con las medidas de gracia de los indultos. Y juntos lo hicimos, juntos asumimos que esa iniciativa pues no era una muestra de debilidad democrática, sino todo lo contrario, una oportunidad para dejar atrás una fractura social abierta en Cataluña. Yo lo recuerdo bien. Un paso por la concordia, por la convivencia que suturara la fractura emocional que había dividido a la sociedad. Esa es mi opinión, esa es mi opinión, y a las familias catalanas. Y por último, pues avanzamos en reformas legislativas que homologaran nuestro código penal a la de otras democracias europeas ante conductas equiparables. Por cierto, una iniciativa que me parece justo recordar ha sido elogiada y defendida por el Consejo de Europa en mayo de este mismo año, para desgracia de los que no han dejado de alimentar el ruido sobre la cuestión de la reforma del Código Penal. Por tanto, solo desde el rencor y la ceguera más interesada se puede negar cuánto ha cambiado el escenario y la realidad cotidiana en Cataluña durante estos años y cuánto nos ha beneficiado para construir un clima de paz y de estabilidad social inédito durante demasiados años, durante esta última década. Yo creo, señorías, señor Rufián, que el diálogo entre gobiernos, entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España, las medidas de gracia, los acuerdos entre partidos descansan sobre un amplio, yo diría que amplísimo consenso social, y han posibilitado que la sociedad catalana esté ahora sí preparada para lo que nosotros hemos llamado, el Partido Socialista, un reencuentro total, que nos hace fuertes ante los desafíos compartidos que tenemos por delante. Para ello, vamos a dar un paso más. Vamos a asumir la superación de estos últimos elementos que quedaban de la crisis política de 2017 y con un extraordinario aval, por cierto, y es la voluntad compartida de seguir avanzando desde el acuerdo, compartida por fuerzas políticas muy distintas, con proyectos políticos muy diferentes, pero que suman el 80% de los escaños que se elegían en Cataluña durante las elecciones del pasado 23 de julio. Esto significa, señorías, que 4 de cada 5 catalanes y catalanas marcaron el camino a seguir aquel día, el pasado 23 de julio, señor Rufián. Y por tanto es nuestro deber, nuestra obligación moral, estar a la altura del mandato de una sociedad rica, diversa, plural como es la catalana, una sociedad que nos pide mirar hacia adelante con generosidad y con altura de miras.
Es un argumento que ya ha utilizado contra Rajoy, contra Rajoy, contra Feijóo, si dan un contra. Tenían en cuenta que
hay muchas otras cosas que
Vox y PP suman al 20% nomás
a
Cataluña.
A ellas también desde la tribuna. La diferencia, por tanto, es dónde ponemos el acento. En lo que nos aleja o en lo que nos acerca. Y yo siempre lo haré en esto último, porque es ahí donde se construyen los cimientos sólidos de la concordia. En estos últimos años hemos tenido que hacer frente a desafíos inéditos. Su grupo parlamentario, de reconocerle, señor Rufián, ha estado a la altura. En algunos casos no. Legítimamente han defendido otras posiciones.
Els casos que no, reforma laboral, recordeu.
Contra de la reforma laboral pactada con los agentes sociales, pero en todo caso, ustedes han estado a la altura. Lo estuvieron respaldando 3 presupuestos generales del Estado, que han aportado estabilidad y solidez en circunstancias extraordinariamente difíciles como las que atravesó la sociedad catalana y también la sociedad española con la pandemia de la COVID. Y gracias a esos presupuestos pudimos garantizar, por ejemplo, una subida digna para 10 millones de pensionistas, elevar la dotación para las becas, avanzar en conciliación, blindar una senda de incrementos sin precedentes del salario mínimo interprofesional. Su grupo también respaldó buena parte de la agenda de transformación impulsada por el Gobierno de Coalición Progresista en el ámbito educativo, en el ámbito de la ciencia, de las universidades, también en el ámbito de la ley de vivienda. Y también respaldando la agenda feminista de un gobierno comprometido con la causa de la libertad y que encontró en ustedes el apoyo que otros niegan desde la trinchera ideológica en la que se esconden. Y quiero reconocérselo, señoría, porque con su apoyo sacamos adelante la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, impulsamos el tope al precio del gas, el ingreso mínimo vital o los impuestos sobre los beneficios extraordinarios a las grandes energéticas y también a la banca. Y con el respaldo de su grupo protegimos a millones de trabajadores y trabajadoras en Cataluña y en el conjunto del país ante lo peor, que era el quedarse confinados y sufrir la pandemia. gracias a los ERTEs, al escudo social sin precedentes con el que protegimos a quienes de haber
gobernado la derecha. Pedro Sánchez, podríem dir que acariciant una mica els republicans, no? Recordant-los totes les coses positives que han pogut fer gràcies al seu suport durant aquesta última legislatura.
En todos y cada uno de estos avances, y yo quiero ponerlos en valor y reconocer la aportación que ustedes han hecho a lo largo de la pasada legislatura. Ahora se trata de darles continuidad, de consolidarlos desde el diálogo y desde la confianza que tengamos, pero que es mutua. Tenemos que seguir reforzando esa cohesión social. Y a este fin creo que también obedece el acuerdo de condonación de deuda pública que va a beneficiar a todas las comunidades autónomas, también a Cataluña, y les dará un mayor margen para poder invertir en eso, en políticas sociales. Por otro lado, vamos a seguir profundizando en el ámbito de Cataluña con la creación de una empresa mixta, Estado Generalitat, que va a gestionar
Rodalies,
y también la extensión del sistema de encomiendas de los presupuestos generales del Estado del año 2023 para acordar de común acuerdo, perdón la redundancia, entre el Gobierno y la Generalitat, la planificación de las inversiones en Cataluña. En definitiva, aunque nuestras ideas sobre cuál debe ser el papel de Cataluña a jugar y sobre también la idea de sociedad que tienen ustedes en Cataluña y nosotros en Cataluña y en España, siendo muy diferentes, nos unen suficientes cosas como para seguir trabajando juntos. Compartimos la apuesta irrenunciable por el diálogo como método para hacer política, pero también compartimos políticas sociales, de recuperación y reconstrucción de derechos, políticas reales que cambian la vida de la gente, que mejoran la vida del día a día de muchas personas de a pie que necesitan la política para poder defender sus derechos. Por tanto, señor Rufián, trabajemos juntos, busquemos soluciones comunes, mutuamente satisfactorias, que nos unan para mejorar eso, la vida de nuestros ciudadanos de a pie. Ese es mi deseo.
Gabriel Rufián bufa desde las
cortes.
Y también en lo referido a la normalización política y social en Cataluña. Para el Partido Socialista Obrero Español, usted lo sabe bien, cualquier solución territorial...
Mentre Pedro Sánchez, que continua tirant floretes a Esquerra Republicana, en aquest cas, us demano un comentari molt breu, allò titular, a Rafa Garrido.
Està clar que Sánchez no només està coronant una mica a Rufián, sinó que li està fent un favor, que és demostrar d'alguna manera que no és veritat allò que sempre li retreu Junts, i és que en 4 anys el que han fet no ha tingut cap efecte, no?
Rafa, sí. López.
Sí, pels dos Rafes. Jo crec que avui queda molt clar que aquest pacte neix també de la desconfiança, de molts actors, i és interessant comprovar-ho. És a dir, Rufià, recordem que aquest pacte a Catalunya, el que significa Catalunya, és un joc de cara a les eleccions autonòmiques que ens vindran, les eleccions del Parlament Europeu de dintre de 2 anys. I després escoltarem a Miriam Nogueres, però Gabriel Rufián deixa molt clar que primer és un pacte amb el PSOE, però que no se'n refia, i després ha deixat molt clar a Junts per Catalunya, li ha posat de benvingut el que nosaltres hem fet i vostès ens han criticat. Fixem-nos que són com les dues aristes que utilitza Rufián de cara, doncs, al que pugui passar d'aquí 2 anys, perquè pensem que aquest pacte no és un pacte per avançat, com deia el president Puigdemont, sinó és un pacte en diferit que es veurà d'aquí 2 anys, el compliment d'aquest pacte, tant de Junts per Catalunya com d'Esquerra Republicana. I de moment el que hem escoltat de Rufián, que m'ha semblat molt interessant, és com s'ha posat aquesta vena dient: compte, desconfiem, perquè vostès ja han incomplert, i ha avisat fins i tot a Junts per Catalunya que li podrà incomplir amb allò que pactin.
S'acaba, doncs, aquesta rèplica ara de Pedro Sánchez.
Gràcies, senyor Sánchez.
Acaba aquesta rèplica, té 10 minuts ara per la contrarèplica, Gabriel Rufián. Fixeu-vos que el to del debat ha baixat molt, no té res a veure amb el to encès de Feijóo amb Sánchez, i del to amable de Yolanda Díaz amb Pedro Sánchez.
Puja, Gemma Aguilera i Santi Vila, que no m'he oblidat de vosaltres, sí. Ara sentim a Rufián i després ho comentem, a Gemma.
Molt bé.
Rumia,
brevemente...
Té 10 minuts. Si diu que serà breu, no trigarà tant.
Gràcies. Senyor president, de verdad, tranquilo. No, creo que los dos hemos hecho suficientes debates para conocernos en él. Entonces, quiero decir, claro que sí, que todos y todas hemos cometido errores. Yo jamás voy a decir que que nosotros y nosotras somos inmaculados y que el resto es... Yo soy de izquierdas, eso lo dice la derecha, ¿no? Todos y todas cometimos errores, pero por ejemplo aquí se ha dicho que la policía el 1 de octubre del año 2017 se jugó la vida. Bueno, a ver, que es que la gente tenía papeletas, ¿eh? Tenía urnas y les dieron de hostias en colegios electorales. Entonces, y creo sinceramente, señor presidente, que si el PSOE o una parte del PSOE, porque ustedes tienen también lo suyo, ¿eh? Nosotros también, ustedes tienen lo suyo, si una parte del PSOE hoy dice que esas, por poner un ejemplo, ¿eh?, que esas imágenes son una vergüenza y será una vergüenza nacional, sinceramente creo que es por la coyuntura, porque si no, quizá lo dirían en los pasillos, como lo decían al día después, como lo decían el día después. Es lo único que digo, pero me parece una buena noticia, de verdad, me parece una muy buena noticia, de verdad, no se lo digo, yo no me quiero, de verdad, no me quiero meter en la dinámica de ningún partido. Me parece muy buena noticia que gente como García Page no mande en su partido. Me parece una gran noticia. Porque si no, estaríamos en un contexto, en una situación en la que no solucionaríamos absolutamente nada. En la que no nos reconoceríamos absolutamente nunca. Y guste más o guste menos, como he dicho 150 veces en este atril, ni nosotros y nosotras vamos a desaparecer, ni ustedes, evidentemente, y los cientos de miles de personas que votan formaciones políticas muy diferentes van a desaparecer. Ergo, hagamos nuestro trabajo, que es política y negociación. La buena noticia, señor presidente, es que de todos y todas, aquellos y aquellas que votaremos mañana, más allá del teatro, creo que se me entiende, que votaremos mañana su investidura, que todos apostamos por lo mismo, sea obligados o no, que es hacer política, que es negociar. Y eso es una buena noticia. Señor presidente, ¿sabe que es una máxima de cualquier país? También se lo digo a la derecha española. Una máxima de cualquier país, una máxima de cualquier estado, que todo el mundo quiera formar parte de él. Que todo el mundo quiera formar parte de él. Ah, no, no es una máxima. Ah, entonces, ¿qué es una cárcel, un estado? ¿Su país es una cárcel?
Es dirigeix a la bancada del PP.
Si ustedes no reconocen como una máxima de su país que todos y todas los que viven en ese país quieran formar parte de él, el problema es suyo, ¿eh? No nuestro. El problema es suyo, no nuestro. Pero también digo algo. En Cataluña, ganó las elecciones el PSC. Las ganó. Y eso es un tabú, ¿eh?, decirlo a veces. Yo no tengo ningún problema. Nunca he tenido ningún problema para decir casi nada. Las ganó, sí. Ustedes están ocupando un espacio que es muy interesante. Que es el espacio, también que se me entienda, ¿eh?, desde la inmensa admiración a... respeto, que lo conozco de hace, de la investidura pasada, a Salvador Illa, señor Illa. Ustedes están ocupando el espacio de el notario, el aburrido, el aquí no pasa nada. Yo soy el normal. Pero repito, hasta hace 4 días tenían a 9 personas en la cárcel. Y ustedes también votaron al 155. Y ustedes también callaron ante las imágenes de los palos en los colegios electorales. Nosotros nos tenemos que preguntar por qué ustedes ganan cada vez más. Pero también ustedes se tienen que preguntar por qué nosotros no dejaremos nunca de persistir. Y repito, que guste más o que guste menos, seguimos teniendo mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña. Así que creo...
Se'l mira molt seriós, Pedro Sánchez.
Que la buena noticia
és que en Catalunya se podrà
és que Gabriel Rufián també està fent servir un to força contundent, fins i tot el veiem seriós i diria que fins a un cert punt se'l nota enfadat.
Són també catalanistes i l'independentisme és una forma de catalanisme més. Y hay muchas formas de ser catalanista, hay muchas formas de ser catalán o catalana, y hay muchas formas de ser independentista. Lo que no podemos hacer es pedir que España reconozca nuestra pluralidad cuando nosotros no somos capaces de reconocer nuestra pluralidad interna. Y mi apuesta es intentar seguir reconociendo y seguir interpelando a nuestra pluralidad interna. Señor presidente, sigue hablando de fractura social. Pero no se da cuenta que yo le sé, yo le podría decir.
Fractura social de Madrid ahora.
Pues mire. Que tienen Aguirre cortando calles. O sea, a ver. Fractura social. Seguir defendiendo que porque la gente votó un referéndum, aquí la gente nos hablaba, pues yo era un crío y la gente en Navidad tampoco hablaba de fútbol, ni de religión, ni de política. Es que es de cuñado, de verdad. Dejen de decir eso, que no hay ningún tipo de lo que fractura la sociedad es un desahucio. Es un desahucio. No que la gente vote. De verdad, no les compren el relato. Yo ya entiendo que le regalan una centralidad así esta gente. Y usted, señor Sánchez, lo hace muy bien, porque se la queda. Lo toca todo. Pero dejen de hacer el cuñado.
Segona vegada repito, que fa servir aquesta expressió rufiana.
Al final, la alternativa és la que és.
De fet, i voy a lo importante. Les campanyes sabem que és habitual que utilitzi aquest tipus d'expressions.
A lo importante, señor presidente. Más allá de nuestras guerras particulares. ¿Saben cuánto cuesta el litro de aceite de oliva virgen extra marca blanca en Alcampo? 9 euros. ¿Saben cuánto cuesta en Aldi? 9 euros. ¿Saben cuánto cuesta en Carrefour? 9 euros. ¿Saben cuánto cuesta en Día? 9 euros. ¿Saben cuánto cuesta en Eroski? 9 euros. ¿Saben cuánto cuesta en Hipercor? 9 euros. ¿Saben cuánto cuesta en Lidl? 9 euros. ¿Saben cuánto cuesta en Mercadona? 9 euros. La Comisión Nacional de Mercado y Competencia quizá tiene algo que decir, señor presidente. Ocúpese también de eso. Muchas gracias.
Els ha dit tots menys el bon preu. Pati del Congrés. Hi ha hagut com una mena de crida files que tots els diputats del PSOE entressin a dintre. I, per cert, des del PSOE es desmenteix que hi hagi nerviosisme en Junts per tot el xup-xup que hi ha hagut aquesta tarda al voltant d'intentar castigar d'alguna manera Pedro Sánchez para no haber empatizado más con el independentismo.
Efectivamente nos conocemos y le reconozco su brillante oratoria, ¿no? La tiene.
No sabem si és ironia o...
Usted decía, hagamos
no
nuestro
es,
trabajo.
No
pues efectivamente, vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a hacer política. Hay algunas cosas que en fin, no puedo aceptarle, si me lo
Rajoy
permite.
Rajoy López, que m'ensenya el mòbil, que diu que val 9,25 el litro d'oli, no 9 euros.
En qüestions internes.
Diferència.
Y quiero poner en valor la democracia interna de mi partido. Las decisiones que tomamos las tomamos colectivamente, democráticamente, son los militantes quienes a través de una consulta...
Mentre sentim aquesta rèplica de Pedro Sánchez, ens faltava aquesta primera valoració de la Gemma i del Santi. Comencem per tu, Gemma.
Sí, jo crec que una de les coses que hem vist, ara ja deixant a banda la intervenció de Pedro Sánchez i centrant-me en la de Gabriel Rufián, jo crec que Esquerra i Junts no tenen més alternativa que tenir una estratègia unitarista a Madrid. A Catalunya, Esquerra governa en solitari, però és que a Madrid, si volen aconseguir que aquests acords que han fet efectivament tirin endavant i siguin reals, han d'anar junts, perquè l'aritmètica els obliga, no poden fer com en l'anterior legislatura, anar per separat. I jo tinc la impressió que en aquest debat veurem ara a l'espera de la intervenció de Junts, que jo crec que sí que estan emprenyats, pel que ens arriba ho estan i molt, per aquest concepte de demanar perdó. Jo crec que veurem també una confrontació entre aquestes dues forces que en realitat estan forçades a entendre's, no?, amb aquest pacte al voltant del PSOE, i jo crec que aquest és el primer inici d'aquesta confrontació que veurem latent sempre, però que al final és això, o sigui, seran 4 anys o el que duri aquesta legislatura en què Esquerra i Junts, si volen aconseguir coses, hauran d'anar plegades, perquè l'aritmètica les obliga, no? I tinc la sensació que la intervenció de Junts doncs, també respondrà d'alguna manera a Gabriel Rufián, no? Més que centrar-se en el que haurien de fer d'alguna manera, que és també marcar efectivament aquestes línies d'aquest acord i collar una mica Pedro Sánchez, perquè Pedro Sánchez l'hem vist d'alguna manera ja com molt còmode i d'alguna manera, doncs, entre cometes, segur que serà investit, no? Mm. I se'l veu molt més relaxat i se'l veu amb un to d'alguna manera molt més tranquil, no? del que hem vist en altres ocasions.
Perdoneu un moment perquè hem sentit aplaudiments també a l'hemicicle. Què ha passat?
Doncs bàsicament que Pedro Sánchez ha reivindicat Emiliano García Page, que abans Rufián l'havia criticat. I aquí és on la bancada del PSOE, amb el dret a discrepar de Page, ha acabat aplaudint.
En fi, el conflicte territorial...
Doncs aquesta reivindicació per Page, després de totes aquestes declaracions que ha anat fent aquestes últimes setmanes en contra de la llei de l'amnistia i també en contra d'aquest acord del PSOE, tant amb Junts com amb Esquerra. Gemma, deies.
Res, un petit apunt, eh? Gabriel Rufián ha fet referència a una majoria absoluta al Parlament de Catalunya. Efectivament, hi ha una majoria absoluta que no exerceix com a tal el Parlament de Catalunya des de fa molt de temps, no? M'ha cridat l'atenció aquesta referència, aquest 52% que va durar 2 dies al Parlament exactament.
Santi Vila.
Jo veig un Pedro Sánchez molt tranquil en aquest segon tram de la tarda, ja molt relaxat, molt distès. És aquella màxima de Ferran Seté, marchemos todos juntos, yo el primero, por la senda constitucional. Tothom va alineat, sap que Esquerra és un soci lleial. Jo me n'alegro, sincerament, que l'hagi complementat, però el Rufián crec que és molt, molt evident i molt obvi que borda molt i mossega poc, no? I que, per tant, no cal patir, perquè la legislatura està orientada, la investidura està orientada, el que han d'aconseguir és serenar els ànims al carrer, que aquestes onades de 9 metres que ha generat el PP i Vox
acaba Pedro Sánchez,
vagin caient, no? I per tant jo crec que en aquests moments veig un president Sánchez molt tranquil, molt relaxat, i mentre hi hagi Vox pot estar tranquil.
Demana pas Cuca Gamarra.
Pido la palabra en virtud del artículo 72 en nombre del Grupo Parlamentario Popular para solicitar la aplicación y la observancia del reglamento por las acusaciones que se han vertido en este pleno en la intervención del portavoz del partido de Esquerra Republicana de
Catalunya. La primera intervención o la segona?
Tiene 2 minutos.
Sí, pensaba no tener que hacerlo porque debiera de haber sido el presidente del gobierno en funciones y candidato para seguir siendo presidente del gobierno en funciones quien hubiera, como no puede ser de otra manera, reprobado las acusaciones que se han vertido. Es que se han vertido al Poder Judicial y las que se han vertido con nombres y apellidos a un juez en nuestro país. Por eso, lo que establece nuestro reglamento, García su artículo Castellón, 103 y 104, es que, sin duda alguna, los diputados no pueden en sus intervenciones, y deben de ser llamados al orden, cuando sus intervenciones profieran palabras o viertan conceptos ofensivos para personas concretas y para instituciones. Y aquí se ha acusado a los jueces y a uno de ellos con nombres y apellidos de prevaricar, de guerra sucia judicial, y evidentemente esto es algo que no podemos tolerar y que no podemos admitir en esta Cámara. Por lo tanto, ya que usted no le ha llamado al orden, ni tan siquiera el presidente del gobierno le ha reprobado estas declaraciones, ni ha defendido a un poder y a su independencia, pedimos que se retire del acta todas esas acusaciones gravemente vertidas en esta Cámara, infundadas y que sin duda alguna atentan contra la separación de poderes y la independencia judicial. Y en esta Cámara eso debiera de ser algo que no se permitiera. Muchas gracias.
Paperàs de Francina Armengol, que haurà de respondre de quina manera actua el Congrés o no.
Sí, sí, un to ben diferent que hem sentit aquest de Cuca Gamarra, d'alguna manera demanant aquesta esmena que, segons ella, doncs, no han fet ni Francina Armengol ni tampoc Pedro Sánchez.
Diu Francina Armengol que analitzarà les paraules i prendrà una decisió. Quan ho hagi pres, ho explicarà. Dóna el pas a Míriam Nogueras, té 30 minuts, per tant anirem fins a les 9 i 20 minuts, pràcticament amb Míriam Nogueras. Baixa de l'escó, Míriam Nogueras seu a la quarta fila, passa per davant de la bancada del Partit Popular i puja cap a la tribuna. Miriam Nogueres, que entenem que farà un discurs íntegre en català.
Això també ho comentarem després, perquè Gabriel Rufián ha decidit fer majoritàriament en castellà i només a la part referint-se a l'amnistia i a Junts en català, però en parlarem en tot cas després.
Gràcies, presidenta. President en funcions i candidat, des de Junts l'hem escoltat aquests darrers 4 anys amb molta atenció, sobretot quan ha parlat de nosaltres i quan ha parlat de Catalunya. Però vostè ja sap per quina raó avui l'hem escoltat d'una manera encara més especial. Avui vostè havia de començar a desmentir-nos els qui diem que vostè no compleix els acords, que la seva paraula no val, que a vostè només li interessa el poder i que és capaç d'aliar-se amb qui sigui per conservar-lo. I alguna cosa d'això hi deu haver quan el seu partit té l'estómac de rebassar a Junts l'alcaldia de Barcelona amb el suport i gràcies al Partit Popular i ara pretén arrebassar la presidència del govern espanyol al Partit Popular gràcies als vots de Junts. I ara que sóc a la part inicial de la meva intervenció, voldria donar-li un consell que naturalment vostè no té cap obligació de seguir. Amb nosaltres no provi de temptar la sort, perquè no li funcionarà. El seu discurs no ha estat un discurs valent. Ara té l'oportunitat de contestar-me i dir-me exactament què faran vostès. La seva responsabilitat era trobar la manera de respectar el marc que vostès i nosaltres hem acordat i de fer honor allò que hem escrit. De fet, a l'acord signat, el primer paràgraf hi diu que les coses s'han de fer en termes diferents de com s'han fet en la darrera legislatura.
Pedro Sánchez escoltant amb atenció amb els auriculars, amb la traducció simultània.
I quan escrivim en termes diferents, ens referim a una definició molt fàcil d'entendre. Per tant, li reitero que el que hem dit en anteriors ocasions no només a vostè, sinó també als membres del seu govern, per dir i fer el mateix que s'ha dit i que s'ha fet els darrers 4 anys, Junts no li fa cap falta. Hem passat moltes hores treballant el marc de l'acord, sobretot els antecedents i el relat. Un acord en el que no hi apareix ni una sola vegada la paraula diàleg, i sí la paraula negociació. Un acord signat per vostès on es parla o no es parla de reencuentro, de perdó ni de mesures de gràcia. Això van ser els indults. I entenem que en cap cas es referia a l'amnistia, perquè l'amnistia és una altra cosa. Una llei i una desjudicialització de la política. Avui prenia la paraula en nom de Junts, a qui formalment represento. Però el sentit de la nostra intervenció s'explicava per la voluntat de servir i representar molt més enllà del que són les costures i els legítims interessos dels partits polítics. Aquest debat d'investidura ve precedit d'un enfrontament entre espanyols i també una divisió entre els dos grans partits respecte a Catalunya, que no s'havia produït mai en investidures prèvies. Hi ha un fet incontrovertible que ho explica, un fet que vostè sap perquè l'ha signat, perquè forma part del nostre acord. Vostès saben que la qüestió no és tant si Espanya té un govern més o menys progressista, més o menys d'esquerres o més o menys reformista. De fet, això ha passat altres vegades i el soroll no ha estat ni de bon tros comparable amb el d'ara. El que explica la tensió i la histèria de certs sectors és exclusivament allò que històricament la política espanyola ha anomenat el problema català. Ni governs d'esquerres ni governs progressistes. El que no es digereix, el que es combat per terra, mar i aire, el que és veritablement disruptiu, és atrevir-se a abordar el tema català de manera directa. I vostè avui, de moment, malgrat ho ha signat, no s'hi ha atrevit. Seré clara, senyor Sánchez. Està vostè disposat a abordar el tema català de manera directa, tal com estableix l'acord que han signat? El que és veritablement disruptiu és també que se'l reconegui com el que és, un conflicte històric i polític entre dues nacions. Que per primer cop es plantegi en un acord polític una llei d'amnistia que acabi amb la repressió judicial i que es pugui plantejar un referèndum d'autodeterminació com una de les propostes per resoldre el problema de fons que, com molt bé hem convingut escriure en l'acord polític, continua sense resoldre'l. I la funció de la política és justament resoldre els problemes pendents. El resultat democràtic expressat a les urnes ha recordat que el conflicte històric no resolt continua a l'epicentre del debat polític espanyol. Sé que molts de vostès han tingut la temptació en aquests darrers anys de fer creure que ens n'havíem d'oblidar i que de fet ja l'havíem deixat enrere. S'enganyaven, enganyaven i ho sabien. Ara toca actuar en conseqüència i deixar d'amagar el problema. Està disposat a fer-ho, senyor Sánchez? El debat viu i intens que s'ha viscut a Catalunya sempre, no només en els darrers 10 anys, és el propi d'una societat madura democràticament, no pas amb problemes de convivència, que s'expressa de manera diversa i de manera plural, fins i tot amb contradiccions, però que és capaç també d'articular grans acords i sempre, sempre, sempre s'ha expressat de manera democràtica i de manera pacífica. Ens sentim molt orgullosos de defensar Catalunya, reconeixent els nostres defectes i les nostres mancances que ens fan, afortunadament, una nació imperfecta, però sí una nació. Ens sentim orgullosos de posar de manifest tota la seva potencialitat, tota la seva diversitat, i cal destacar-ho, tots els seus grans consensos. Sí, grans consensos com els que hi ha sobre la llengua, sobre l'ensenyament, sobre les infraestructures, també sobre la denúncia del dèficit fiscal i també la denúncia del deute històric. També sobre la cultura, la ciència, la internacionalització i, no cal dir, el dret a l'autodeterminació. Si som aquí avui és per fer que aquests grans consensos que el Parlament de Catalunya ha recollit al llarg de la seva història siguin atesos. Per això hem definit el nostre acord polític que l'únic límit és el Parlament, que és, com molt bé hi posa el text, el representant legítim del poble de Catalunya. Perquè la legislatura avanci, el nostre país, Catalunya, necessita que passin coses. Que passin coses diferents i que es culmini un acord que canviï la història. Vàrem dir en campanya electoral que res seria igual si depenia de Junts. I només cal mirar el que està passant avui per tenir-ne la primera constatació. Certament estem emprenent una investidura on res serà igual. Li hem transmès, senyor Sánchez, ho sap, i n'és conscient, i li dic ara perquè encara és a temps de desistir. És a temps a desistir. Però si tira endavant, sap, i que també ho sàpiga tothom, que nosaltres no enganyem a ningú. Que som fidels als nostres compromisos adquirits i que si som aquí avui és per fer que les coses canviïn de veritat. I si aquests canvis no són possibles, si no s'avança, no donarem suport a cap iniciativa que es presenti des del seu govern i des de la seva majoria. A cap. L'acord que hem subscrit, senyor Sánchez, ho diu ben clar. L'estabilitat de la legislatura queda subjecta als avenços i compliments dels acords que resultin de les negociacions en els dos àmbits permanents assenyalats en el punt segon. Els recordo, els dos àmbits, perquè quedi constància al diari de sessions. L'àmbit del reconeixement nacional, on nosaltres plantegem el referèndum d'autodeterminació, i l'àmbit dels dèficits i limitacions de l'autogovern, on hi plantejarem, entre d'altres coses, la cessió del 100% dels impostos que paguen els ciutadans de Catalunya. Em pot confirmar, perquè al matí no ens ha quedat gens clar, si vostè està disposat a complir tots i cada un dels punts de l'acord signat i a ratificar les 1.486 paraules de l'acord.
Aquest era el malentès amb Junts de tot el dia.
Ni una pregunta directa de Míriam Nogueras a Pedro Sánchez demanant-li si estan disposats a complir tots aquests punts que havien pactat en l'acord.
Profundes que venen de molt lluny. La societat catalana, d'ençà de l'aplicació del decret de nova planta, amb la subsegüent abolició...